Ràdio Fabra.
Els festivals de la fàbrica.
El Graf és molt més que una fira pels amants de les vinyetes alternatives. El Graf és un autèntic punt de trobada pel sector del còmic independent i l'autoedició. Una nova edició, i ja en van més de 10, tindrà lloc el 15 i 16 de març a la Fabra i Coats Fàbrica de Creació. Us parla Lluís Benavides, això és una nova entrega dels festivals de la Fabra, i avui m'acompanyen a l'estudi de Ràdio Fabra l'Iñaki Sanz i la Sílvia Aimí. Bon dia, què tal?
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Sou part d'un equip molt més gran, no?
Sí, som part d'un equip d'unes 8-9 persones, que tampoc és molt, molt gran, però és molt efectiu, i també al llarg del festival comptem amb un equip, amb l'ajuda de voluntàries, que fa que l'equip sigui, doncs, potser 15-16 persones. Però muntant, organitzant el festival, el que ens porta fins al dia 15, som unes 8-9 persones al llarg de l'any, sí.
I quan neix i per què es crea el Graf?
Això ho explica l'Iñaki, que és la persona que se'l va inventar.
Cofundadora, no? Una de les dues persones cofundadores?
Doncs sí, i en el Graf, amb els anys he après, com aquesta pregunta, no és la primera vegada que me la fan, és veritat.
M'ho imagino.
Cadascú m'explica la història del Graf, cadascú l'explica diferent. Jo t'explico la meva.
Vale.
Perquè al final he descobert que no és la història del Graf, no és la meva. La meva és una.
La teva em serveix.
Hi havia un moment del 2012 que hi havia un cert rembombori, hi havia una escena de còmic alternatiu que semblava que no sentia representada en alguns altres festivals, i vam pensar que podia ser un bon moment per crear un petit espai, una trobada, que va acabar sent el Graf. I de fet no va ser l'única, en aquell any van sorgir tres festivals diferents, dos dels quals encara perduren, que som el Graf i el Guter. Llavors jo vaig posar-me en contacte amb diferents persones que tenen inquietud, i una era Borja Crespo, amb el que més o menys ens vam entendre ràpid, i res, no va ser... La reflexió, no diré que vaig fer una gran reflexió, perquè jo crec que la reflexió em va venir feta, i jo em vaig posar en marxa, vaig dir, bueno, necessito un espai, necessito taules, cadires, i fer que vingui la gent. I ens vam posar en marxa i, bueno, la resposta va ser bastant bona. Tan bona que aquell mateix, si això va ser primavera, aquell mateix any a la tardor la vam repetir a Madrid, que és una cosa que molta gent no sap, perquè el festival es va fer a Barcelona i a Madrid durant 4 o 5 anys seguits. Sí. Fins que l'equip ja... Bueno, era molt complicat, perquè som un equip molt petit, com hem dit. Un equip que va anar canviant. El Borja es va incorporar la Mireia Pérez, el Pedro Toro, la Sílvia Emí, que aquí m'acompanya, la Regli Núñez, el Juan Luc Castro, i ara també el Sergio Manzanera, que fa poc que està amb nosaltres, la Júlia, l'Ivan Magui, la Júlia Sagramola. Ara som un equip molt, molt més gran i sobretot molt polifacètic. Som gent bastant diferent, diferents edats, diferents backgrounds, i això ajuda que el festival sigui molt més plural i molt més interessant. I a mi em permet estar bastant més tranquil, cosa que agraeixo també.
Molt bé, ja ho apuntaves una miqueta, però parlem clar. Això surt una mica com una resposta a salons com el Salón del Manga, el Salón del Còmic...
El segon no el recordo, però primer va fer les mateixes dates que el Saló del Còmic.
Perquè el còmic que a vosaltres us agradava, consideràveu que estava, d'alguna manera, infrarrepresentat o maltractat,
sí,
no sé.
Sí, sí. De fet, hi ha coses al Saló del Còmic que a mi m'agrada molt, i al Saló del Manga, t'he de dir.
Però potser és molt marginal, o no?
Però el tipus de còmic que el Graf no estava representat, no tenia presència en el Saló del Còmic, bàsicament perquè el Saló del Còmic és un saló que busca un públic massiu, i jo també ho entenc, que això al final busca que vingui la gent, i amb segons quines propostes a la gent li tiren una mica més enrere. Però com el circuit i les històries alternatives i el còmic independent estava molt viu, necessitaven un espai, però és molt normal, no només passa en el còmic, vull dir, passa en la cultura, passa en tots els àmbits. I no existia, i vam crear aquest espai, i fins aquí ens ha portat, ha anat funcionant i ha anat creixent, vull dir que no només era una imaginació nostra, sinó que la gent ha respost al llarg dels anys.
I que no hi ha, com diuen els joves, no hi ha cap bif, sinó que són salons complementaris, no?
Hi ha més bif amb el Guter.
Ah, sí?
Sí, però és un bafí bastant...
És com el derbi, no?
Sí, una mica així, sí, sí. El que passa que en realitat ens ho passem tet amb el bif que hi ha, perquè, bueno, perdem sempre, perquè ells són bastant més llestos, enginyosos amb el tema del bif. Però hi ha més amb això que amb l'altre, amb el Saló del Còmic, és que orbitant en esferes diferents, tot i que hi ha persones, editorials, autors i autores que estan a tots dos, perquè hi ha
punts en comú, clar. Sí, hi ha llocs que es troben, hi ha llocs comuns.
Molt bé. Per cert, podem parlar de cara en aquesta entrevista i en general de la fira, de festival, les dues coses?
A nosaltres ens agrada parlar de festival.
Perquè hi ha més coses que una fira, no?
Sí, sí, el Graf té un espai expositiu molt, molt important, amb més de 100 expositors, nacionals, internacionals, però també té un espai de xerrades, hi ha més de 10 xerrades entre el dissabte i el diumenge, els dos dies del festival. També hi ha tallers per adults, que els gestiona l'Escola La Gossa de Gràcia, una escola de còmic prou recent a Gràcia. Després hi ha el Minigraf, que són activitats i tallers pels més petits, i també tenim exposicions al mateix recinte de Fabra i fora del recinte de la fàbrica de creació. Enguany, per exemple, i fruit de la col·laboració que sempre tenim amb les companyes de la biblioteca de Can Fabra...
Ignasi Iglesias.
Exacte, Ignasi Iglesias. Inaugurarem el mateix 15 de març una exposició dedicada a l'Antonio Hitos, que és un dibuixant, un artista que ens entusiasma a tots dins el Graf, i li hem facilitat a través d'aquesta col·laboració una expo que es podrà veure durant més de mes i mig a la sala de la biblioteca.
Ara que comences això de la biblioteca d'aquí del barri, del districte, que de fet és referent en temes de còmic...
Correcte. Sí, i tant.
El Graf està molt assentat aquí a Sant Andreu. Tenia una vinculació històrica, no des de la primera.
Sí, sí, sí. De fet, des del 2015. Hi han dues edicions que no es van fer aquí, el 13-14, que es van fer un altre espai al centre de Barcelona, com una galeria d'art. Però sí, de seguida ens va sorgir l'oportunitat de venir aquí, vam venir, i ja no ens trobem d'aquí ni amb aigua calenta. Ja.
I treballeu amb escoles...
Sí, sí. De fet, una cosa que hem fet de seguida, quan vam veure l'equipament, ens va semblar molt interessant, perquè era com un procés de canvi de la fàbrica, sinó del recinte, i anaven passant coses cada any, que és un repte, perquè cada any et trobes que ha canviat i has d'adequar el festival que et trobes, però al mateix temps apareixen oportunitats i de fet ens demanaven coses amb els instituts, de cop tenim espais disponibles, de cop hi ha el centre d'art, de cop hi ha l'escola de música, que encara no hem fet res, però bueno, sempre estem maquinant pensant, ostres, hi ha això. Llavors vas una mica amb l'aigua, vas movent pel recinte i vas trobant formes de funcionar dintre la biblioteca, perquè la biblioteca era una cosa que de fet era molt difícil no col·laborar amb elles, i de fet estan molt des del principi. Però sí, ens hem anat implicant de forma molt natural, sobretot els primers anys de forma més natural, i després a la mesura que hem anat creixent ja ens han vingut a buscar més i s'estableixen col·laboracions una mica més preparades. Però sí, és una cosa molt... De fet, jo crec que és de les coses més guais del festival, és poder d'una forma en funció del que et trobes. És més estressant també, però saps que cada any et trobaràs algo, una paret que no hi és, de cop un espai que no existia, de cop ara tenim una sala de xerrades de fa un any que era un somni, no havíem pensat mai que la tindríem i ara la tenim. Que ha anat passant cada any alguna cosa nova. Sí.
I de fet, en relació a la vinculació amb el districte, això que ens preguntaves, tot just ara venim d'una activitat amb dues classes de dos instituts de Sant Andreu, el Vapor del Fil i el Martí Pous, que han articulat tota una sèrie d'activitats al voltant del fanzín i al voltant del còmic i del dibuix, i venim d'explicar-los una mica el Graf i de convidar-los a formar part del Graf i d'ensenyar-los quin espai tindran i de parlar amb ells què poden esperar del Graf, com s'hi poden relacionar, quina gent s'hi trobaran, i molt contents també de veure que les noves generacions... De fet, ens han demanat si poden fer el cartell de l'any vinent. Oh. Això ha estat bastant divertit.
Sí, sí, sí.
That I could be somebody. It looks like I was wrong. I thought that I could make my mark, but I'm afraid I've waited much too long now. Where is my American splendor in a world that's cloudy and gray?
Amb l'Iñaki i la Sílvia seguirem parlant de la filosofia d'aquesta trobada, de la programació, de les novetats d'enguany del sector, però abans us vull presentar tres convidats més, perquè tenim aquí una taula de luxe. Tenim l'Octavio Botana, la Camille Vanier i el Jordi Pastor. Bon dia, què tal, com esteu?
Bon dia.
Buenos días.
Hola, bon dia.
Els tres sou habituals d'aquesta fira/festival i representa una mica els diferents perfils que ens podem trobar, que es troben aquí a la fàbrica de creació, Fabricots. Per això us vull preguntar què és el Graf per vosaltres? I comencem per l'Octavio Botana. Octavio, que ets editor de l'editorial Finestres, ets un home del Renaixement, ah, perquè sí? Ens coneixem des de fa temps i tu has fet de tot, has fet ràdio, has fet veus per documentals, bueno, has treballat en el món de la, discogràfiques, però aquí estàs amb el barret de, sí, no, d'editor. Sí. Explica'm què és per tu el Graf.
Què és per mi el Graf? Va ser la primera trobada quan vaig començar amb una editorial que es deia Sapristi, la meva primera trobada amb públic real. Perquè realment jo havia estat molt al Saló del Còmic de Barcelona i el del Manga, inclús havia estat a les edicions prèvies del, Graf allà al carrer aquell de... no sé com es deia aquell carrer.
A la Galeria Mutu.
A la Galeria Mutu, exacte, ostres, és veritat. Vull dir que ja era habitual, però visitant, òbviament, llavors de cop i volta el 2015 inauguro una editorial que es, deia i es diu Sapristi, i no trobava el lloc on, diguem-ne, mostrar la feina que tenia i també trobar autors, perquè a mi el que m'agrada del Graf no és només mostrar, sinó trobar. Vull dir, és aquesta paraula que m'obligo a mi mateix a no dir, i la diré, que és les sinergies, però bueno, en el fons són els intercanvis, no? Anar a mostrar el que tens i anar també a conèixer la gent, que és d'on jo trec una mica el know-how de l'editorial després de quasi 9 anys de història de Sapristi. Llavors és la cita obligada, realment, perquè és el públic que et comprarà els còmics i, de fet, és el públic que acabaràs publicant també, perquè passen molts autors, aprofiten, t'expliquen la seva i tu, de cop i volta, els truques i investigues una mica. És a dir, és per mi és, vamos, el lloc, the place to be.
Molt bé. Tu no vols parlar de sinergies, però jo sí.
Vinga.
Amb altres editorials també surten... No sé si hi ha business amb altres editorials.
Bueno, clar, un bon editor està al lloro del que fa tot editorial afí o no afí a la seva línia. Llavors, evidentment, és un lloc meravellós també per fer-te una volta i dir, ah, vale, hòstia, han editat aquest noi, aquesta noia, o això m'agrada o això no, o això em dona una pista per... I, evidentment, fas una mica de business, tant de lo que has d'apuntar com lo que no, l'estudio list, allò que... I va molt bé, home, i a més són pocs, vull dir...
Perquè tinc entès que és molt horitzontal aquí, no? Aquí al Graf et trobes això, editorials,
clar,
autors...
Clar, això és lo bo, això és lo bo. Autors que no coneixes, autors que de cop i volta diuen jo el que faig m'agrada molt, però per tu tindria una altra idea que no sé què, tinc un cosí que no sé quants, vull dir, és un lloc necessari per trobar cantera.
Molt bé. Sí. Doncs a la teva esquerra tens a una noia que coneixes també perfectament, que és la Camille Vanier, il·lustradora. L'any passat va publicar un còmic, Imbècil, editat per Caramba Còmics i Estiberri, que era on tu estaves treballant abans, no?
No, jo estava a Sapristi. També vaig publicar a la Camille, però no va ser aquest còmic.
Camille, bon dia.
Buenos días.
Què és per tu el Graf?
Pues, bueno, es un festival donde llevo muchos años yendo y siempre con mucha alegría, que a mí me gusta mucho este festival porque es, bueno, porque es una ocasión de reencontrarnos entre autores, que muchos pues vienen de toda España y es una, pues, una forma de reconectar y tal, y también de poder conocer un poco nuestro público. O sea, es un trabajo, o sea, el cómic es un trabajo muy solitario. Entonces, poder hablar con la gente y, bueno, tener un poco de interactuación humana con la gente. Y también me lo he tomado siempre como un poco un reto de cuando hay el Graf, pues me motivo, me pongo las pilas para intentar sacar una publicación nueva o alguna historia, especialmente para el Graf.
O sigui, intentes ajustar els timings perquè surti una miqueta abans el Graf i presentar-lo al Graf.
Sí, 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 eso siempre. Pero sí, siempre tenemos un año sabiendo que va a pasar el Graf y en realidad te pones las pilas demasiado tarde y vas con las prisas, pero bueno, esto es como un reto guay que me gusta ponerme para estos festivales.
Sí. L'any passat vas presentar Imbécil, dèiem, no?
Sí.
Aquest any no presentes res?
Bueno, voy a presentar dos publicaciones, pero mira, autoeditadas. Entonces, no... No un cómic nuevo. Es que es muy largo hacer un cómic, darme más tiempo.
Ya.
Entonces, sí, el año pasado saqué Imbécil, este año lo seguiré teniendo a la venta.
Claro.
Pero esto, sacaré a autopublicaciones, que también esto es un poco la gracia de estos festivales, que puedes presentar este tipo de publicaciones, igual más cortas, que también, yo a raíz de una publicación fanzine hace 2 años, a raíz de regalarlo a mi editora, me dijo, oye, pero este fanzine, ¿por qué no hacemos un largo? Y así nació Imbécil. Y esto, porque me había puesto las pilas para el Graf justamente con este fanzine. Entonces, igual vuelve a pasar este año, nunca se sabe.
Esa sap. Deies que el teu treball és molt solitari, m'has enganyat una mica.
Sí, perquè, és, sí, és veritat, l'he dit i ho he pensat. En plan,
perquè a l'estudi m'has dit que a l'estudi sou 8 dibuixants, sí. 8 il·lustradors, i un d'aquests companys el tens aquí al costat, no? Presenta'm, el Quiqui és el Jordi Pastor.
Bueno, a ver, sí que he mentido. A ver, es solitario, pero es verdad, tengo la suerte de compartir estudio, pero no todo el mundo es como yo, ¿eh? Entonces, pues, a mi derecha tengo a Jordi Pastor, que es mi nuevo compañero de estudio, pero lo voy a dejar presentarse
claro.
A sí mismo.
Claro. Jordi, ¿qué tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
¿Qué tal? Tú avui vens amb dos barrets. Bueno, amb una gorra.
Vinc amb varios barrets, però, podria sí, dir. Primer m'agradaria parlar com a fan del Graf.
Vinga, va, com a jo, fan, que és per tu el Graf.
Com a fan, me'n recordo molt del primer any. Jo he anat a tots els Grafs, tots els anys, menys un que desgraciadament em van tenir que operar de l'esquena i no vaig poder anar, però va anar algú amb representació meva.
Ah, sí? No sé quan.
Per no perdre aquests punts que ja tenia guanyat. Però recordo molt el primer any del Graf, el tema de la contraprogramació al Saló del Còmic, i el que més m'agrada del Graf és el fet de que és la festa del còmic. Per mi sempre ha sigut la festa del còmic. Recordo molt aquells anys en què el Saló del Còmic de repent començava a haver menys còmic i de repent arribaves aquí al Graf i tot el que deies era còmic. I això era meravellós.
Sí, per tu això és una mica el còmic true, el còmic de veritat.
Per mi, sí. És una part, perquè podem parlar també de mercats, podem parlar d'indústria, però realment el còmic per mi sempre el trobaré al Graf. Sí, sí.
Vale, ara ha canviat el barret.
Ara canvio el barret.
Posa't el barret de profe.
De profe i coordinador a l'escola Josso. Des de fa temps jo he intentat que l'escola d'alguna manera estigués vinculada al Graf, perquè sí que és veritat que ara portem anant al Graf, és el tercer any, crec, que anem al Graf com a escola, i sí que és veritat que anys anteriors que no estava representada l'escola, jo em trobava allà exalumnes que feien autopublicacions. Sí que és veritat que pel tipus de còmic que et pots trobar al Graf, de vegades no es vincula tant a l'escola Josso, que és l'escola on jo dono classes i estic de coordinador, però al cap dels anys sí que és veritat que cada vegada hi ha més alumne d'aquest perfil. I, bueno, fa uns 3 anys em vaig plantejar fer un apropament al festival i oferir l'espai de l'escola per a aquest tipus d'alumne que s'autopublica, que té publicacions fetes per ell o ella mateixa, i poder vendre allà el Graf i trobar-se amb sí. altres autors.
Sí, que l'estan, diguéssim, a la taula de Josso,
Josso.
De Josso. No tindreu només el típic fulletó perquè la gent s'apunti a l'escola, sinó que
no,
realment
no,
hi haurà...
La taula està pensada perquè allà vagin alumnes a portar les seves feines.
Que
sí,
guai,
sí, sí.
Que guai. Molt bé, fetes una mica les presentacions, ara sí comencem una mica la tertúlia, totalment lliure, però abans m'agradaria tenir classes conceptes, que m'expliquéssiu què hauríem d'entendre per còmic independent. Ara comença la part divertida, no? Què és per vosaltres el còmic independent?
Jo ho he explicat abans, com deia el Seidi, hem tingut una xerrada abans, ho he explicat jo, ara ho explica-ho tu.
Explica-ho tu, ho has fet molt bé.
Pues vinga, va,
però és una línia complicada, eh? Però en principi hi ha la part d'autopublicació fanzine, que això està clar, que és que no depèn de si mateix, o es col·lectivitzen, hi ha un col·lectiu en què s'autopubliquen, però el còmic independent, ja, quan entres en el territori d'editorials independents, has de fer més equilibris. En principi la resposta fàcil és que no depenguin de grans grups.
De grans grups editorials.
Exacte. Després hi ha matisos, perquè trobes segells dintre de grans grups que tenen còmic que ve d'una arrel independent, però clar, els grans grups fagociten i es va complicant tot. Ho deixarem en el tema dels grans grups.
Esteu d'acord?
No sé, yo pensaba que era más una cuestión de estilo, pero tampoco lo había reflexionado mucho antes el tema del cómic, pero no sé, igual, no sé, bueno.
Però és que al final jo crec que són coses que van de la mà, perquè els grans grups editorials, si juguen unes línies i una estètica més, diguem, més, no vull dir mainstream, ja estic dient mainstream, passa com a l'Octavi, però vull dir que apel·len a més sensibilitats, més massiva, i el còmic independent és veritat que recolza molt més, potser amb un discurs més autoral, i aquest discurs més autoral normalment ve de la mà d'unes línies gràfiques molt concretes, que hi van basculant, depèn del temps, no hi ha la mateixa gràfica, diguem, al 2013 al Graf, que hi ha un guany, però hi ha una evolució col·lectiva en l'autoedició i en el còmic independent, precisament per això, perquè tot neix d'una veu molt més autoral.
En aquest sentit, el còmic independent potser no és per totes les edats? O aquesta és una idea que jo tinc al cap, de que potser és més per adolescents i gent adulta?
No hauria de ser així. I, de fet, hi ha algunes editorials que venen al Graf que publiquen còmic infantil.
Ah,
i realment és curiós, jo tinc un nen d'11 anys, i clar, jo li vaig col·locant, com pots imaginar, còmic. Ell, diguéssim, de l'escola ve amb còmic més d'editorials més grans, i està molt bé, perquè llegeix còmic i a mi ja m'encanta, però jo li vaig col·locant material que es publica aquí al Graf, no? I ell ho detecta, que és diferent, i li agrada d'una manera diferent. I a vegades li surten preguntes diferents, dient, papa, això m'agrada, i sembla que no sap ben bé per què li agrada, perquè no li està parlant de les narratives, de la sensibilitat habitual de l'audiovisual i del còmic i del que llegeix normalment. Per tant, hi ha els crioles, els agrada. El tema és el de sempre, que tu vas a una gran superfície o vas als mercats a comprar normal i no trobes aquella cosa. Vens aquí i la trobes. És una mica, al final és una projecció del que passa en el món adult.
Clar.
Que això passa, i també passa una miqueta el que deia la Sílvia, dels grans grups i les sensibilitats, que també retroalimenten. Els grans grups també s'obren moltes vegades per la pròpia feina d'editors, de persones, perquè al final hi ha persones i diuen, escolta, anem a apostar, provem, i també van veient que coses que funcionen en un sector concret proven de publicar-les, i a vegades aquestes apostes, perquè a vegades la gent és presonera de les seves pròpies pors i dels seus prejudicis, no? Dic, doncs, agafem aquesta autora, l'editem en aquest segell i potser funciona, i pots trobar que una cosa que semblava que era de públic independent, pum, de cop funciona.
Vosaltres com vau entrar en el món del còmic independent? Perquè això que comentaves d'anar a una gran superfície i trobar-te només Astèrix o Obèlix i Tintín, potser això, més endavant, quan ets una mica més gran i prens consciència, potser trobes altres coses com Daniel Clowes, no? O en el vostre cas, com vau entrar? Per un germà gran, per...
L'Iñaki, perquè va ser editor en una vida passada.
Sí.
I, diguem, per sensibilitat i sí, les seves sí, pròpies dèries, ja formava part, diguem, ja...
Jo venia de llegir còmic mainstream, total, eh? No. Jo tenia... Sí que recordo companys a l'institut que tenien gustos més fanzeneros i més independents en el seu moment, que a mi no m'apel·laven tant. Jo sé que una persona lenta, vaig arribar una mica més tard en això, però com a lector, vull dir, per pròpia sensibilitat.
I la resta, Octavio?
Com arriba el còmic?
Com arriba el còmic independent?
Soc un senyor molt gran ja, jo vaig... començar a llegir còmics als 80, òbviament Marvel, DC i tota la mandanga.
Però això no es considera independent?
No.
Ah, vale.
Realment és molt bo.
Sí.
I ho vaig gaudir moltíssim.
Va ser la porta d'entrada.
Clar, i també cosetes, que vull dir, el Cavall Fort el tenia a casa i era la Bíblia també. I família que dibuixava, i el meu pare també era molt fan del còmic, llavors jo ja tenia cosetes, allà Rip Kirby's i coses que era com uau. I clar, després arribien als 90 i un es fa adolescent i de cop i volta vas a... El meu cas era Arkham i era... Bueno, Arkham no, perquè no havia obert. Era, no me'n recordo com es diu, la llibreria de Gran de Gràcia.
Antifaz.
Per Déu. Sí. Els hi dic tot Antifaz. I clar, de cop i volta el que dius tu, Daniel Clowes, Peter Bash, i dius, hòstia, esta gente me está hablando a mi. I era això, l'adolescència, dius, paf, chicos con granos i traumas, ahí estoy. I clar, llavors connectes i de cop i volta Marvel, pues guai, però ja l'has mamat i no t'apel·len, no el necessites. I de cop i volta, patapam, gires i comences a comprar, veus coses d'autors americans, sobretot en aquest cas, i francesos, que dius, això m'interessa, i vas alternant, diguem-ne, no substitueix, vull dir, de cop i volta t'arriba un X-Men i dius, pues també està guai. Però llavors, clar, el teu cap fa pam i la cosa es dissocia molt fort i ja comences uns altres camins.
I aquí els creadors, quan entreu? O quan comenceu a dibuixar?
Ah, bueno, yo empecé a leer, soy francesa, como se puede oír, entonces empecé leyendo Asterix y luego mi madre me enchufó Tintín y entonces me leí todo y luego dejé de leer cómic hasta, no sé, muchos años después, que empecé a estudiar ilustración y empecé a querer contar historias más que ilustrar los textos de otros. Y entonces así empecé a hacer mis cosas, pero allí es cuando volví a empezar a leer. Y entonces, de hecho, fue por una autora que se llama Penélope Bergieux, que tiene alguna historia publicada en España, diría.
Sí.
Un montón.
Un montón.
Ah, claro, Valerosas, claro. Y ella tenía un canal de YouTube, muy al principio de YouTube, donde hacía reseñas de cómics y eran cómics independientes. Y yo me acuerdo que pues compraba religiosamente todo lo que recomendaba, porque lo explicaba muy bien además. Y ahí empecé a leer y a hacer yo y no he parado.
Muy bien.
El meu primer contacte amb el còmic independent va ser a través del fanzine. Jo quan vaig estudiar, perquè jo ara dono classes a la JOSO, però vaig estudiar a la JOSO, i va ser la meva primera oportunitat d'estar a un saló del còmic, que jo fins llavors havia anat només com a client, i de repente poder tenir un espai, perquè l'escola també ens deixava un espai per poder-ho fer, on poder vendre el nostre fanzine. Un fanzine fet amb els col·legues de classe, amb fotocòpies, que jo me'n recordo grapant a casa meva, no?, a partir de la fotocopiadora on treballava la meva mare, demanar-li, escolta, sisplau, fes-me aquestes fotocòpies en DIN A3, tal. I jo estava la nit anterior grapant totes les còpies i portar els comptes també, no?, de la pasta, començar a gestionar, no?, el que és algo apassionant, que això l'Octavi pot parlar també, gestionar altres autors i autores, no?, i veure com funciona, no?, la gestió de doncs crear una revista, per exemple. I per mi va ser el primer contacte, perquè als anys 90 trobar còmic independent era difícil, a no ser que evidentment no hi havia internet o no teníem accés a internet, i a no ser que viatgessis a altres països i allà contactessis amb altres autors o autores, era difícil trobar. Sempre hi havia alguna llibreria, no? Me recordo la llibreria Makoki, allà podies trobar algunes cosetes, podies tenir un primer contacte amb Comic Underground, i bueno, jo recordo aquells temps de descobriment.
Ara dius això d'internet, no sé si en el moment aquell en què tothom tenia un blog, el fanzine es va ressentir, perquè el blog semblava que era el nou fanzine.
Mira, l'altre dia pensava, el tema del Graf, els festivals virtuals, i pensava, bueno, guai, la gent pot exposar, però és que no... Hi ha una cosa física que repercuteix en l'obra, també en el paper. Per mi és insubstituïble. Sí, sí. Insubstituïble.
Però no és com una espècie de fake news que va viniendo cada X años, sí, no? Com, el e-book, és el fin del
todo,
libro.
Todo el rato como, que no, viene el coco, todo el rato, claro, porque sí, es estamos todo
es
el rato como...
Es como cíclico, ¿eh?
Muy, muy acostumbrados a los cambios de paradigma repentinos. Siempre andamos como dando... pues este rodeo, la misma idea de se va a acabar, la gente no va a leer y la gente sigue leyendo.
No, de fet, cada cop més, ¿no?
Sí, pues pero sigue leyendo papel, porque es papel, que, a ver, papel, aparte una persona sí que escucha audiobook o que usa, y ¿cómo se llama?, e-books, los de tal, sí, no va a dejar nunca de usar el libro también, porque sabe que no, o sea, que no es lo mismo, aunque es práctico lo otro y o cuestión de espacio y tal, al final siempre vuelves al papel. Es que...
No, y a una cuestión de si ya certs textos que, diguem, han quedat relegats més a un consum més digital, pues un llibre de, potser un llibre més tècnic.
Un manual, sí.
Un manual, sí, però ni una novel·la...
No tens
la mateixa experiència com a lector, efectivament.
Jo crec que...
Ja no és només romanticisme, sinó que realment no és el mateix.
No, no, l'objecte és insubstituïble, és que és imbatible com a objecte el llibre. Clar.
Jo crec que fins que a les escoles s'utilitzi paper i llapis, això no, en principi no morirà mai. El problema serà quan veiem que a les escoles de repente ja no hi ha paper i llapis, i utilitzen tablet. Llavors, jo crec que allí ja es podria començar a parlar de la fi de les publicacions en paper. Però
sí,
jo hi crec molt en això. Crec que la base està en l'educació, i en el fet de que un nen, una nena, pugui agafar un paper, un llapis i...
Jo, això que diu la Sílvia, que viene el coco, que és una cosa... Jo he treballat a editorials no de còmic i he estat a reunions marketingianes d'altíssim nivell, entre cometes, sí, i era molt divertit les èpoques dels caps de màrqueting i comercial posant sobre la taula no, el llibre s'ha mort. Ara anem a fer l'àudio perquè, clar, les coses canvien, els paradigmes, no sé què.
El audiolibre.
Els que estàvem a premsa, els pringadillos, era com... ok, vale, el libro está muerto, vamos a hacer... I no és que anéssim de superiors, però sempre anàvem amb la sella dient, estem segurs d'això? Però clar, evidentment la gent que decideix doncs, té aquestes dèries i ha llegit algun article no sé on i ha vist un senyor pel carrer llegint o escoltant o parlant sol amb algú o altre, però parlant sol, i deien, ja està, hay un cambio y nos vamos a aprovechar. I de cop i volta los soldados rasos deien, bueno, no sé. I realment al final la cosa perviu, i de fet és que els números dels e-books i de les descàrregues i tal estan baixant. No és que estiguin pujant, és que estan baixant.
Puc fer un apunt, Octavi? En els últims 10 anys han obert 7 llibreries a Barcelona. Exacte. Si això no és simptomàtic que realment el llibre... No ha patit cap mort, o com a mínim que ressuscita.
De fet, quan estem gravant això, aquest cap de setmana hi ha el Book Music Festival, hi ha una llibreria que va obrir just fa un any, que és la llibreria Sonora.
Suposo que és un lobby, diguem-ne, no sé, invisible, de vés a saber quins fans de la tecnologia... alguns ara assessorant a certs presidents que decideixen que no, que les coses físiques no xuten.
Ara bueno, que dius això de l'àudio, clar, una novel·la la pots substituir d'alguna manera per un audiolibro, però un còmic no.
És que anava a dir, el còmic desborda, el format del còmic desborda.
Clar, per començar, és tan potent.
Ara mateix el desborda, no sé en el futur si s'inventaran, però ara és impossible. Jo veig un e-book, jo preveig un e-book i dic, ja estic limitat. Tinc 17-24, vale, perfecte. Bueno, m'entraran el 73% dels còmics, els podré llegir. Després està l'experiència, que aquí, vamos, hi ha quilòmetres de distància en l'experiència de llegir un llibre o que faci un audiobook. Per mi, vamos, és una cosa atàvica. Llegir és una cosa que és la relació física, el procés de lectura, cervell, això. De fet, a les escoles ho tenen estudiat. No és el mateix subratllar i llegir a pantalla que fer-ho sobre paper. Hi ha un procés...
Nivell cognitiu, sí.
Cognitiu, que és diferent. Doncs hi ha algun mecanisme semblant a la lectura del còmic i a part el format.
Sí que és veritat que hi ha hagut un boom de webcòmic. Webtoons, per exemple, és una plataforma de lectura i creació de còmic que tenen molts lectors, no? Algú que ve de Àsia.
Parlant del format, curiosament, en el Webtoon és un format que desborda el paper.
Exacte.
Perquè ja és un canvi de paradigma en el sentit que els autors i les autores fan còmic pensant en aquell format.
Amb narrativa.
Scroll infinit, bueno, recursos vertical, que poden explotar. Que això és superinteressant, també.
El Chip Kidd, que és un dissenyador que a mi em flipa molt, ell diu que això s'acabarà quan inventin una app d'olor de llibre. Perquè a mi sempre m'agrada parlar de l'olor. De l'olor que fan... Jo el primer que faig quan em compro un còmic és olorar-lo. El primer.
Cada uno tiene sus manies.
Ens podem treure la màscara. Tothom olorem els còmics, sí o no?
És que inclús si no vols, és inevitable. Sí. T'arriba. Llavors, clar, és part de l'experiència.
M'ha quedat clar que l'estat de salut del còmic és molt bo, no?
Bueno, a nivell creatiu, sí.
I, de fet, les sol·licituds per participar al Graf s'han desbordat. Això també t'ha desbordat, no? Més de 400 sol·licituds.
Per segon any, sí.
Per ser expositor, no?
Sí, sempre havíem tingut, diguem, més sol·licituds que espai. Això és així, és una cosa intrínseca al Graf. Però ja fa un parell o tres d'anys, ara no sé si són dos o tres.
Postpandèmia, jo crec.
Però sí, postpandèmia, que realment és una cosa bastant bèstia de gestionar.
I com feu aquesta selecció? Perquè només us quedeu amb 30 editorials, 50 autoeditats, pel que he vist a la web...
És un procés llarg, no és dolorós, però és llarg i intens, i és un procés que de diverses capes, en el que participem les 8 o 9 persones, depèn del moment de l'any, de l'associació, i doncs que anem volcant tota la informació de les aplicacions que ens arriben i les votem. És a dir, que tots mirem moltes propostes, les votem, les debatim, i parlem proposta a proposta. Al final, diguem, la foto finish, no? hi ha aquest debat proposta a proposta.
Crec que és dels processos més llargs que tenim al Graf.
Sí, però hi ha molta cura, també és llarg, perquè hi ha molta cura, hi ha molt d'amor, hi ha molt de respecte.
I hi ha molt de debat intern. Digue-li debat, digue-li discussió.
Digue-li debat, digue-li discussió, sí, com tota la
vida. Sí.
Parlem una mica del cartell, perquè és impactant. Volies fer un apunt. I tant.
Vull comentar una cosa. Sí. És que has dit una frase que has dit, que l'estat del còmic... Sí.
L'estat de salut.
Val, l'estat de salut de l'autor o l'autora és molt, 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 molt precari. Mm. I això vull que quedi clar, que quedi constància, perquè no vull... Perquè de vegades arriba una informació al públic on es creu o es pensa que l'autor i l'autora del còmic pot viure del còmic perfectament, bona, sí. I això és algo molt complicat, molt complicat. I vull que... M'agrada ressaltar-ho amb les xerrades... o debats que es plantegen, perquè és un tema que trobo que s'hauria de parlar més. Clar. Això de vegades sí, sí. crea
de fet,
molts conflictes.
La gent això no ho sap, l'Iñaki i jo sí. Clar, per produir aquest programa costava molt trobar algú que es dediqués al còmic i pogués escapar-se una horeta per venir aquí a parlar. Mm. La gent estava amb altres feines perquè el còmic no dona per viure o dona per viure a un percentatge limitat, petit.
Sí, sí, o sigui, no podíem fer el llistat d'autors, autores que es guanyen la vida amb el còmic a Espanya i segurament amb els dits de les mans, eh?
Tindries més que suficient.
Sí, sí, sí.
Que poc.
Però sí. Passa en altres àmbits de la cultura, eh?
Sí, sí. Sí, sí.
De la dansa, però el còmic no és especialment, de fet, no és especialment privilegiat en aquest sentit. En sentit artístic, com deia abans, sí que ho és, però a partir d'aquí cap avall, que diu guanyar-se la vida, que és pagar les quatre coses que has de pagar... És molt difícil. Bueno, és impossible.
Per cert, vosaltres ho feu tot des de l'autogestió, és a dir, no teniu subvenció.
Ara mateix no. Bueno, ara mateix no l'hem tingut,
no l'hem tingut mai. Mai. Subvenció pública no l'hem tingut mai.
Nosaltres històricament hem tingut dues vies d'ingressos, que són l'entrada i el lloguer dels estants, i des de fa dos anys tenim una tercera via, que és un ajut de la Fundació Finestres, que és la que ens ha ajudat a poder tenir més tranquil·litat a l'hora d'arrencar, perquè abans era pagaves les factures amb el que ingressaves durant el festival, llavors sempre que tenies aquell neguit de que funcionés,
de
no?
Que te manava a funcionar. No cobrir, no?
I també demanaven molts favors, és a dir, hi havia la part de les xerrades
Que no podies.
Sí, és una part, és una part molt dolorosa de recordar, però hem pagat col·laboradors, col·laboracions d'autors a xerrades amb una abraçada i una cervesa, per exemple. Clar. I aquest ajut econòmic ens permet una mica dignificar totes les col·laboracions de tothom que forma part del Graf d'alguna manera i doncs retribuir-los econòmicament.
Sí, si convidem algú que vingui en condicions.
Exacte.
Molt bé. Heu pagat molt pel cartell, ara parlant de...
No, estem contents.
Volia parlar d'això que parlàvem abans de selecció, de seleccionar. Suposo que ha estat complicat o no? Teníeu molt clar que el cartell d'enguany el faria la Paula Guerrero?
Perquè no, és un altre procés, no tan llarg, però igualment intens.
Sí, més intens.
Com decidiu qui farà el cartell? Perquè el 2013 el va fer el Joan Cornellà, després la Cristina Daura, el 2016... Jo no sé si busqueu algú que tingui ja una mica de nom o que tingui potencial o veieu...
Ha canviat una mica al llarg dels anys. Jo crec que inicialment sí que vam buscar noms una mica més representatius de l'escena, doncs el Gavi Corbera, el Joan Cornellà, la Cristina Daura... Però hi ha un moment que vam mirar una miqueta i no ho vas explicitar, però vam començar a trobar, en algun moment vam trobar noms que ens semblaven més desconeguts i que funcionaven molt bé i que després servien una miqueta com per donar-nos a conèixer i era un mecanisme que ens va agradar molt i en aquest funcionament ens hem quedat.
Que sí, guai. Fa uns 6 o 7 anys vam començar a donar-li voltes a la idea de poder també exercir com a, una mica com a aparador d'algú que potser no tingués obra publicada, no tingués casa editorial i en aquest cas usar el cartell també com a visibilitzador d'un art, d'una persona, d'un artista, i vam començar i de fet hem tingut cartellistes que després tenen, diguem, carreres i còmics llargs, llegeix Nadia, no? Nadia Hafid, Marta Cartú, etc, etc. Ens agrada, els coneixem al Graf, normalment el procés és molt fàcil, intens, però fàcil, perquè tots... posem la nostra wishlist, tots diguem fent propostes en relació al que hem vist l'any anterior, al Graf, fanzins que ens han agradat, autores que ens han interessat, fem una wishlist i a partir d'aquí és anar votant.
Durant molts anys la ràtio Madonna de l'autoria del cartell era 80-20. I vam dir, bueno, però això s'ha de revertir. I de fet he mirat avui abans de sortir a casa i aquest és el primer, amb la Paula Guerrero, és la primera vegada que el nombre d'autores que han sigut cartellistes passa per davant. Estem 9-8 ara.
Ah, molt bé.
Era una cosa, era un criteri, però el 2021 era clar, ha de ser una noia. partim d'aquí. Llavors ja queden fora tres. Ens quedem en guany entre les quatre. I a partir d'aquí veure obres, si han vingut, si estan publicant en una editorial, doncs potser no és tan interessant, o potser ens agrada tant l'obra el que fa que si, encara que no sigui interessant, algú apreta molt fort, bueno, hem d'anar, és un procés.
Molt bé, convidem a tots i totes a mirar el cartell, a mirar allò amb, no? Amb,
sí, amb atenció, i a rascar una miqueta sobre l'obra de la Paula i venir al Graf a conèixer la seva obra. Sí.
Paula Guerrero, que és dibuixant de còmics i creadora musical nascuda al 1996 al Mendralejo, y ella mateixa explicaba això de la seva experiència. Me siento bien con el cartel tras haberme puesto a prueba. Creo que he hecho una cosa rara y me mola. Me agradaría saber la opinión de dos grans creadors, dos grans dibuixants. Camil, ¿qué te parece el cartel? ¿Que es, te mola o qué?
A mí me encanta el cartel y creo que representa...
¿Qué destacarías?
¿Cómo?
¿Qué destacarías?
Bueno, creo que representa... Es como una escena un poco, no sé, dramatizada, no sé cómo decir, de lo que pasa en un festival de autoedición. Ahí me parece que está... Que hay, bueno, está dividido en tres partes, creo, si recuerdo.
Sí, son varias escenas, sí.
Y sí, y me parece que es muy humorístico. Y es muy, muy conseguido y esto da la esencia de lo que es la autoedición también un poco.
Muy bien. ¿Y el profe qué nota le pone?
A mí em flipa. A mí m'agrada molt. A part m'agrada molt perquè és l'esperit justament de lo que ha de ser el Graf, no? Que és una mica trencar convencions, és a dir, com a cartell potser no podria funcionar, però la gràcia també és justament que no funcioni. I això que ha dit ella, per exemple, que t'has de quedar mirant... Clar, això és fabulós. Una vegada et fiques dintre, ja entres al seu univers i et vols quedar.
Vale. Bueno, y creo que aparte es un poco lo que decías antes, ¿no? De habla de lo que es la autoedición y lo guay que es estar con gente, pero también no deja de comentar el hecho de que ser autor es muy precario y muy difícil, como que tenerlo presente, gente que venís al Graf, que venís y también estáis, no, o sea, es no para nosotros es importante que venís, pero tenéis que tener conciencia que es un trabajo difícil, ¿sabes? Y yo creo que el cartel lo explica también.
Que guai. Per acabar, una crida a la gent que s'escolta, que escolta Radio Fabra, que escolta aquest podcast, perquè ha de venir al Graf. I ja acomiadem el programa, va. Qui comença?
Començo jo, ràpidament. Mira, com és un festival, té un, ja, ho hem comentat més d'un cop, té un caire festiu, és una festa, és divertit. Hi ha molta gent que es troba després de mesos, poses cara a gent que té obra que t'agrada molt, retrobes amb amistats, i fas noves connexions, i és un lloc que passen coses. Hem aconseguit crear un espai on passen coses i té un caire festiu. De fet, des de la pròpia fàbrica ens ho diuen. Des del principi es van sorprendre molt, per dues coses. Una, perquè era divertit, la gent estava molt molt bon humor i era molt guai i no hi havia problemes, significa, això en realitat, en llenguatge Fabra. I després perquè bevem molta cervesa. Són les dues coses que caracteritzen més.
Jo, què puc dir? Pues, pel descobriment en general, no només com a editor, sinó com a amic de molts autors i com a espai de retrobada. I també és molt familiar, ja sé que els que són pares ho veiem d'aquesta manera, però és veritat, tu arribes aquí amb la família i t'oblides d'ells perquè saps que trobaran el seu lloc i tornen i se'n van i és un lloc molt maco, molt divert.
Molt bé, recordeu, teniu un plan pel cap de setmana del 15 i 16 de març. Iñaki, Sílvia, Camil, Jordi, Octavio, moltes gràcies per venir a Radio Fabra per explicar-nos què és el Graf i parlar una miqueta del còmic.
Moltes gràcies a tu.
Gràcies.
Xarxa, ràdios, comunitàries, Barcelona.